Ràdio Anagrama presenta Tema Libre, una conversa sense presentador ni regles. En aquest programa, Marina Garcés i Pol Guasch intenten donar resposta a la següent pregunta. L'amor ens ha de salvar d'alguna cosa o tot el contrari? Al llarg del col·loqui, qüestionaran la dimensió inefable de l'amor i la lectura sacrificial de les cures per intentar trobar noves formes de cuidar i de cuidar-se, i obriran camins i perspectives que ens faran replantejar el concepte del desamor. Esperem que gaudeixis de la conversa.
Soc la Marina Garcés i avui estic amb en Pol Guasch per parlar de l'amor. Amor i revolució. Amor i el mal que ens fa l'amor. I Pol, et volia començar llegint una cita que m'ha acompanyat des de fa molt de temps i que penso que ens pot donar inici a aquesta conversa. Diu així: eliminarem l'explotació de l'home per l'home. Combatrem la pretensió brutal del mascle que es creu amo de la femella. Combatrem els prejudicis religiosos, socials i sexuals. Assegurarem a tots, homes, dones i nens, el benestar i la llibertat. Propagarem la instrucció i, aleshores, podrem alegrar-nos amb raó si no ens queden altres mals que els que provenen de l'amor. Hola, Pol.
Hola,
comencem
Marina.
Parlant d'això. Són unes paraules d'Enrico Malatesta, amor i anarquia.
Bé, a mi el text de Malatesta d'alguna forma també ens uneix, no? Perquè quan vam començar a pensar sobre aquesta idea de l'amor, els dos vam abocar d'alguna forma el text del Malatesta, no? En què ella exposa que els mals d'amor, de fet, diu, estan determinats per sentiments profuns, podríem dir fisiològics, i que no són modificables, i que si ho són, quan ho són, només es poden modificar per una lenta evolució i d'un mode que no podem preveure, no? Clar, jo trobo molt interessant aquesta potència de com anar deslliurant la societat dels mals que es poden resoldre, no? És a dir, que hi ha com un desig i una creença, també, i una fe en poder resoldre els mals de la vida en comú, no? Però d'alguna forma, aquesta manera també de deslliurar o d'impossibilitar l'amor com d'una resolució, no? És a dir, que queda el conflicte queda resolt menys en l'espai amorós. Clar, a mi això em feia pensar en una cosa que és en què implica, és a dir, en què genera i quins escenaris obre pensar l'amor o els mals de l'amor com una qüestió que no es pot resoldre, no? Com una qüestió sobre la... que no sé si es tracta de buscar solucions finals i fites absolutes, però sí que necessàriament et situa com en un escenari com d'utopia o de distopia, no? És a dir, desitgem aquest escenari en què els mals d'amor es poden resoldre o no el desitgem, no? Jo, i a veure què en penses tu, no? Però a mi em feia pensar en... És a dir, donar-li aquesta dimensió a l'amor, gairebé com incommensurable, crec que li atorga també un paper com d'una cosa inefable, no? Com d'una cosa irresoluble que no es pot, com que no es pot explicar, sobre la qual no podem parlar, que és una cosa que em situa en un espai com de perplexitat, també. Mm-hmm. Jo dic perquè penso en un text del Che Guevara, no? Si pensem en textos també com que pensen la qüestió revolucionària al costat de la qüestió amorosa, que es diu El socialismo y el hombre en Cuba, del 1965, en què ell deia: amb el risc de semblar ridícul, deixeu-me dir que el revolucionari de veritat està guiat per forts sentiments d'amor. I més endavant, diu, cal idealitzar l'amor de la gent com una de les causes més sagrades i fer-lo indivisible. Però, en canvi, l'any 67, és a dir, 2 anys després, el seu mensaje a los pueblos del mundo a través de la tricontinental, ell deia que sense odi els soldats no poden acabar amb l'enemic, no? Aleshores, jo em preguntava, com casa aquesta contradicció d'amor i odi en la idea de la revolució, de la transformació social, no? Que d'alguna forma és el que aquesta cita de la Malatesta enceta. I crec que el que comparteixen, no? O el punt en comú entre aquestes dues aproximacions és que hi ha un punt de... No sabria com dir-ho, com d'inefabilitat, com dèiem abans, no? És a dir, com d'inefabilitat i també de sacrifici, en el sentit en què... si no hi ha amor, Bueno, això més aviat es veu en el text, i acabo, perdona, Marina, però és que vull arribar a un lloc. Però vull dir, sobretot es veu en el text del Che Guevara, això, no? Aquesta idea de sacrifici com una cosa que forma part de la revolució i forma part tant de l'amor com de l'odi, no? És a dir, la revolució demana aquest gest de sacrifici, demana aquest gest de pèrdua d'una cosa important. Però d'alguna forma, els dos textos, més enllà del sacrifici o no, sí que situen l'amor en aquesta zona ideal, és a dir, en aquesta zona com no tangible o no tocable, no? Que no podem arribar a tocar i que, per tant, tampoc no podem arribar a entendre del tot, i en el cas de Malatesta, perquè els seus mals no els podem resoldre, en el cas del Che Guevara, perquè tenen aquest punt com de sacrifici necessari, no? Com de cosa per la qual hem de passar sí o sí, i en l'amor, ja ho sabem, no? Això ens diu el nostre imaginari comú, el sacrifici, si es fa per amor, deixa de ser sacrifici, no? Això és el que, diguéssim, ens han repetit i repetit. I crec que situar l'amor com a ideal, en certa manera sí que gesta l'amor com una cosa utòpica, que per una banda és molt potencial, sens dubte, però per l'altra banda, jo crec que també és molt arriscada. I llavors també voldria saber com veus tu aquesta idea de risc en situar l'amor, no? com en aquest espai gairebé com d'inefable, que no sé si plantejar-lo en temes de no poder-lo resoldre o no poder resoldre els seus mals, el situa en un espai d'inefabilitat o no, eh? No sé, m'agradaria saber.
Sí, jo penso que amb tot el que estàs dient es veu molt clar que quan associem amor amb revolució, sigui política o de la vida, el canvi total de la vida i de les seves condicions, hi ha com dues grans tradicions que ens atreveixen, les tinguem conscients o no. L'utòpica, que com dius tu, és aquesta que situaria en un horitzó final la resolució de tots els nostres mals, és a dir, un dia podrem viure com àngels, no? Perquè haurem superat d'alguna manera totes les nostres falles, mancances, dissonàncies i incapacitats. Per tant, també deixaríem de patir d'amor, i en una societat perfecta no hi hauria mal, no hi hauria dany, no hi hauria patiment. Això és tot un imaginari que molt antic, no? Des de l'Arcàdia feliç fins a tota mena d'imaginaris quasi això. Bueno, avui en diríem posthumans, no? En una altra època eren això, doncs, d'angelicals, no? Quasi. No hi ha pes, no hi ha gravetat, no hi ha res ens pesa, no? Res ens arrossega, no hi ha arrossament. I l'altra tradició és la cristiana, que és la gran tradició, almenys en la cultura occidental, de l'amor, que és aquesta que tu reculls en la idea de sacrifici, o fins i tot em sembla que en les paraules del Che Guevara parlava d'aquest caràcter sagrat, no? I que és l'amor no com a horitzó final, sinó com a eina de canvi que el pensament revolucionari associarà a l'acció revolucionària, però que pel militant cristià, que ja ve la figura del militant, no? De la base més antiga del cristianisme, és aquest salvar l'altre estimant-lo com a tu mateix, no? Que té a veure amb aquest sacrifici fins i tot de la pròpia vida, no? Que és el missatge messiànic per salvar la comunitat, no? Per salvar els altres, per salvar la humanitat. Per tant, l'amor com a horitzó, l'amor com a camí de salvació, però en els dos casos estem en escenaris de salvació. I jo el que em pregunto és, l'amor ens ha de salvar d'alguna cosa o és al revés? No? Allò que passa quan no esperem salvar-nos, no? Si ens entreguem, no? Si ens exposem, tot allò que potser des d'imaginaris més de l'amor concret associem a estimar, que és no controlar, que és deixar de ser qui ets absolutament, que és no posseir allò que, no? Que creiem que és l'altre. Tots aquests territoris més incerts per mi no són escenaris de salvació, tampoc de condemna, perquè en el fons no són escenaris religiosos, no? Aleshores, podem treure l'amor d'aquest univers religiós en el que en el fons encara les tradicions revolucionàries l'han situat, i caure-hi, deixar-nos-hi caure en lloc de voler-nos salvar a través de l'amor.
Totalment, i sense cap mena de dubte hi ha aquest vincle entre com aquest amor revolucionari, no? Que es pensa teòricament desacralitzat, però que s'assembla tant, com tu dius, aquesta idea cristiana del sacrifici, no? I això és bonic perquè, de fet, la Eva Youth es pregunta què passa amb l'amor en una societat contemporània com la nostra, en què el sacrifici ja no produeix valor, no? És a dir, abans podíem vincular l'amor al sacrifici perquè patir, flagelar-se, no? És a dir, patir per amor, però patir en un sentit eixamplat, atorgava sentit, no només atorgava sentit, sinó també dignitat i valor i narrativitat d'alguna forma també. En canvi, avui en dia, patir, no? Vull dir, en una societat potser també on el patiment cada vegada està més teoritzat, no? En parlem més, no sé si això significa alguna cosa o no, però vull dir, patir ens porta... És a dir, crec que, i això ho exposa molt bé la Eva Yuz, patir ja no ens porta enlloc, no? És a dir, patir ja no ens porta enlloc i patir per si mateix no té un valor intrínsec. I crec que si ho pensem des d'una perspectiva contemporània, s'obre molt la qüestió de les cures i dels efectes, no? Si ho pensem des d'avui i des d'ara. Jo penso que en una xerrada vaig escoltar la Patricia Simón, que ella és periodista, i va dir una cosa que em va impressionar bastant, no? Perquè contradeia d'alguna forma aquest relat de bastant petrificat de les cures, de l'amor, de les cures, dels afectes, no? De la vulnerabilitat com l'imperatiu d'avui en dia. I ella deia, a mi no m'agrada cuidar, a mi m'agrada estimar la gent, no? Cuidar com a acte polític no m'agrada. I acabava dient, jo reivindico l'amor, que és voler que el meu entorn sigui feliç. I clar, vaig trobar molt interessant aquest gest que trobo que té a veure amb aquesta idea de desnonar el sacrifici de les nostres relacions o de la nostra relacionalitat, no? És a dir, a mi cuidar, a mi aquesta idea de la cura com un sacrifici no m'interessa i no m'agrada, no? A mi el que m'interessa... I era bonic que ella, diguéssim, digués a mi cuidar com a acte polític no m'agrada, a mi el que m'agrada és estimar, no? L'amor, que el meu entorn sigui feliç. I aquest contrast entre aquest imperatiu de les cures, que pot ser mal llegit, no? Pot ser mal comprès, si es converteix en això, en un imperatiu, contrastat amb la idea de l'amor, amb voler l'amor pel teu entorn, no? I trobo que d'alguna forma recull aquesta, com l'antítesi del sacrifici, com una manera d'entendre'ns i de relacionar-nos, no?
És que no creus que en el fons ja seguim fent una lectura molt sacrificial fins i tot de les cures o del cuidado que en diem també quan agafem la paraula castellana, no? El cuidar-se, el cuidar, el tenir cura de... No? Que és curar la ferida, però alhora és cultivar, també és generar, no? Hi ha una part generativa, una part reparadora, però segueix sent molt sacrificial i vinculada a una noció que no es fa servir gaire la paraula en el nostre temps perquè no queda bé, però de deure, no? O sigui, per això es parla d'una ètica, de les cures, no? És una nova moral que en realitat és molt antiga i potser ja no té un horitzó de salvació lluminós, no? No hi ha cel al final de... És més aviat un sacrifici en un infern permanent, no de patiment, sinó de malestar. No? Aleshores, hem assumit el malestar. Tenir relacions amoroses genera malestar, patologies. Tot el dia parlem de les... En realitat, parlem molt de les patologies de l'amor. No del patiment, però sí de les patologies de l'amor. No? I en aquests moments és quasi impossible embarcar-se, no?, en una relació amorosa sense pensar amb quin espectre de diagnòstics patològics entraràs, no? I aquesta cosa de la toxicitat, de les, no? Que també és una paraula molt estranya que hem incorporat en l'àmbit psíquic, no? O emocional, o afectiu, les relacions tòxiques, clar. Hi ha relacions sanes i relacions tòxiques, llavors hi ha tot aquest llenguatge de la corporalitat, però que en realitat és molt moral, no? Perquè seguim jugant al bé i al mal, no? I fer el bé és cuidar l'altre, no? De nou, sacrificar-se per... Però, com diu la Patricia Simón, estimar és una altra cosa, no? Estimar és donar valor a alguna cosa que potser no sempre està molt bé en el sentit moral de la paraula, no? I pots estimar fins i tot el patiment que et genera l'altre, no? O l'altre o els altres, o, per exemple... Ara estem com molt en l'imaginari per ella, però si pensem el que és estimar uns fills, no? És evident que hi ha tenim una concepció molt sacrificial, no tant de la paternitat, però sí de la maternitat, no? La mare és la que sacrifica la vida pels seus fills, però està clar que estimar uns fills o uns éssers que tu acompanyes a anar a la vida perquè, no? per poder-los deixar anar passa per un espai de cures, però sobretot d'estima. Hi ha nens molt ben cuidats que no han estat mai estimats, no?
Totalment.
I estem generant institucions, per exemple, de cures, com a les que se suposa, no, que dirigim, no, a la cura dels malalts o dels vells, per exemple, on poden estar perfectament ben cuidats i gens, i no són institucions de l'amor, no?
En absolut.
Per res
del
món,
no?
De cap estima, no? Mm-hmm. Aleshores, què és estimar en aquest territori, no? Una altra vegada desallotjant el component aquest sacrificial i amorós que ara ens han, sacrificial i religiós que ens ha entrat ara en el, a través fins i tot d'aquesta nova semàntica de les cures. I és difícil treure'ns-la de sobre, eh?
Jo crec que és... Perdó, digues.
Sí, no, perquè...
Que a mi, sobretot el gest aquest de que la contraposició de les cures, o sigui, l'alternativa sigui l'amor, ho trobo molt interessant, perquè també això és una cosa que hem comentat, no, alguna vegada, Marina, que és també que trobo que darrerament, bueno, quan darrerament parlo dels darrers anys, no, aquest imperatiu de ser curoses, de ser vulnerables, moltes vegades des de certes posicions feministes o queers o certs activismes, diguéssim, de la dissidència, s'ha volgut negar, no? S'ha dit, no, a nosaltres no ens atorgueu aquest paper de cures, de vulnerabilitat i tal, a través com del que teòricament és el seu contrari, que és la ràbia, també allò desagradable i fins i tot allò violent, no? Clar, què passa? Que suposo que aquesta actitud, no sé si m'estic explicant, però vull dir, aquest gest com de dir, no, a mi no m'atorgueu, no? Com deies, aquesta necessitat de curar, de sacrificar-me, de ser vulnerable, d'acompanyar els altres, no? Jo vull una altra cosa, jo vull ser una altra cosa, que aquesta altra cosa que vulguem ser a vegades acabi sent, diguéssim, una mica les eines de l'amo, no? Allò que deia l'Audre Lorde, no? Si acabem fent una casa diferent amb les eines de l'amo, realment estem fent una casa diferent. I aquesta cosa que s'ha reivindicat tant i a vegades sembla que sigui gairebé com un consens, no? De dir, no, ara hem de ser rabioses, ara hem de ser violentes, ara hem de ser desagradables, no? Per diguéssim, per revertir aquest imperatiu de la vulnerabilitat i de l'afecte, de la vulnerabilitat, l'afecte i les cures, no? I trobo que moltes vegades això pot obrir certs espais de potència, eh? No ho nego absolutament, però crec que moltes vegades en tanca molt més que no pas n'obre, no? I contraposar les cures o l'imperatiu de les cures, en comptes de reivindicar, de dir la seva alternativa és ser violenta, ser rabiosa, ser, no? Com tenir tota aquesta cosa que s'ha negat a certs subjectes, no? Que passa per unes passions, etc, en comptes d'anar aquí, anar a l'amor, trobo que és un gest molt més, bueno, que obre moltes més portes. Potser estic parlant molt en abstracte, eh? No sé si s'està,
no,
s'està seguint.
No, jo t'entenc què vols dir, perquè és... Bueno, és que tornem a les dicotomies, no? Abans, quan citaves els textos del Che Guevara, no? Ell reivindicava aquest amor que, com a motor del revolucionari, però també l'odi, no? L'odi al patró, l'odi a la submissió, l'odi a la misèria, o sigui, no només odiar figures, no? Persones, és odiar situacions, és odiar la teva pròpia vida com una vida que s'arrossega, no? Aleshores, aquests tipus de sentiments, o quan en manifestacions i moviments socials aquí a Barcelona encapçalàvem manifestacions recordo amb una pancarta que posava "ens queda la ràbia", no? Ens queda la ràbia, és un motor de canvi, no? És una... Però, clar, jo crec que aquí s'ha de distingir aquest tipus de motor, diguéssim, que és destructiu per ser creatiu, no? Que és trencar les subordinacions i trencar la tristor i trencar la impotència, no? I tenir la ràbia de fer-ho per alliberar-nos, i això amb l'amor també és necessari, és a dir, tots hem travessat i tots travessem vincles afectius que ens despotencien, no? Que ens fan ser vides tristes, no? Que ens fan ser vides impotents, que... Per tant, hi ha una ràbia que és necessària, o un odi, o diguem, o sigui, aquestes emocions de la... que desfan els vincles perniciosos, diguéssim, no? O que ens fan mal, però quan es converteix en pura retòrica de l'agressivitat i de la violència, és quan perd també tota la potència, exacte, precisament, no? Sí, aleshores, sí, la pregunta per mi seria, pot haver-hi una ràbia tendra, no? Pot haver-hi una, no? un motor de canvi, no? de moviment, de desplaçament, de transgressió, que alhora, no? que enllaci el desig, que penso que també és la gran paraula absent en els nostres temps, no? En l'àmbit, quan parlem de l'amor i dels afectes, que enllaci el desig i el bon tracte, no? Ens podem tractar bé sense ser només curosos, ens podem estimar sense ser només infermers els uns dels altres.
Exacte.
I quin desig pot mobilitzar això, no? El desig està fet de totes les passions alhora, està fet de la generositat més gran i de la passió més bèstia, no? O de la tendresa més delicada i de l'emoció més forta, no? Aleshores, la ràbia tendra, no? Jo penso que podria ser també un espai on intentar pensar aquest amor que no és sacrificial, sinó que és desitjós, no? De vida i d'una altra vida.
I que aquesta proposta que fas d'alguna forma també crec que aposta molt per trencar el binomi d'amor o odi, no? És a dir, l'amor pot ser naïf, però l'amor no només és naïf, no? És a dir, en l'amor també pot haver-hi aquesta potència de la destrucció, per exemple, i entendre la destrucció com la construcció d'una vida nova també es pot fer a través de l'amor, no? És a dir, quan parlem d'amor no només parlem com de floretes i de gent contenta que s'abraça, vull dir, no estem parlant d'això, no? Estem parlant d'una altra cosa. I això em fa pensar molt en una cosa, i de fet tu com m'has convidat amb aquesta cita del Malatesta, ara m'agradaria com que transitéssim cap a un altre punt de la conversa amb una cita que va molt en aquesta direcció de l'amor com una, bueno, com un espai també de destrucció i per tant de construcció d'una vida nova, no? I és una cita de la Eva Youth al seu llibre The End of Love, al final de l'amor, que diu: el desamor, perquè estem centrant-nos en la idea de desamor, no?, des del començament, el desamor significa molt des del punt de vista sociològic, precisament perquè tracta de desfer els vincles socials, no? Aleshores, bé, m'agradaria, doncs, a veure si podem encetar alguna cosa des d'aquí, no?, des d'aquesta idea d'entendre que el desamor és aquesta desfeta d'un espai comú que és els vincles socials, no?, que és la vida amb l'altre.
Sí, és molt interessant aquesta cita. A més, la paraula en anglès que havíem compartit és unloving, no?, que sí, potser el que més s'acosta és desamor, però està en actiu, no? Està,
exacte,
en gerundi.
Sí, sí. Sí,
estàs, sí, enamorant, desestimant, en català podríem dir desestimant,
seria,
que és,
sí,
molt bonic, no? Quan desestimes una cosa és que no la descartes, però alhora també te n'alliberes. O sigui, pots desestimar, desenamorar, no? El desamor pot ser la quotidianitat del menyspreu. Jo penso que vivim en una societat de la quotidianitat del menyspreu, de la falta de valor tant de les coses com de les persones, com desgraciadament de cadascú i de nosaltres mateixos, no? Que és el que fa instrumentalitzable qualsevol bé, no? Des de les mercaderies fins a les persones, fins als afectes. Només són instrumentalitzables en la mesura que els podem triar o descartar, agafar o no agafar, és a dir, aquesta societat de l'elecció permanent de vides possibles, de situacions possibles i fins i tot de jos possibles, no? Avui sóc aquest, demà sóc aquell i demà passat sóc aquesta altra. Però té l'altra cara, no? També el desestimar com el poder descartar allò que no ens fa bé o allò que no... El poder passar de llarg, no? El poder deixar anar una situació, un pensament que ens obsessiona, no? Una manera de ser que ens atrapa i que no ens deixa viure, no? Aquella sensació també de això no em deixa viure, no? Pot ser una situació familiar, pot ser una situació amorosa o pot ser un determinat conjunt de necessitats, no? Llavors, és molt ambivalent, o sigui, més que dicotòmic, és molt ambivalent aquest desamor, no? I penso que és interessant de veure-li aquestes dues cares entrellaçades, no? Pot ser l'expressió del menyspreu màxim i, per tant, també de la instrumentalització màxima de totes les vides possibles, i pot ser també un trànsit d'alliberament, no? Aquest deixar-nos anar en allò que ens atrapa, que ens lliga i que ens subyuga.
I encara pot ser una altra cosa, que és el que exposa, d'alguna forma també ho exposa la Eva Yud en el seu pensament, no? Que és aquesta idea del desenamorar-se, no? Del desestimant, que dèiem, també obre un altre espai de subjectivitat en un diguéssim, capitalisme salvatge contemporani en què ho pots escollir tot. No? És a dir, estem constantment escollint coses, podem escollir la nostra recreació cultural en un moment en què la cultura ja és mercaderia, ella, de fet, posa els exemples de dir, podem escollir divorciar-nos, podem escollir prendre una pastilla anticonceptiva per no embarassar-nos, etcètera, etcètera, però hi ha una cosa, és a dir, el desamor també et situa en un punt de no decisió, no? És a dir, no hi ha aquesta oferta del capitalisme sòlid en què tot ho pots decidir, no? És a dir, tot ho pots comprar, bueno, sí, si tens el privilegi de poder-ho comprar, és clar, sens dubte, no? Però vull dir que l'oferta sempre hi és a dir, el desamor no t'ofereix un espai d'oferta, no? T'ofereix d'alguna forma un espai de trànsit, com deies, però de trànsit negatiu, no? Per dir-ho d'alguna forma, de trànsit que no produeix, que no crea. Aleshores, recollint aquella idea, no? Que, de l'amor també com un espai de potència, doncs aquí un exemple, no? Un exemple en tant que aquí el desamor està funcionant com un espai de no productivitat, de no crear més, de no escollir més, de no pensar més sobre què vull i què no vull, no? Sinó que et situa, diguéssim, en una mena de zona no designada, no connotada, que és difícil de trobar avui en dia, en què tot està connotat, tot està, no? Tot constantment has d'estar escollint i posicionant-te amb opcions, moltes vegades que són binomis del mercat, no? De cop et trobes com en una zona que és una mena d'intempèrie, no? També, que és una mena d'intempèrie.
Sí, jo t'he portat uns versos que són teus, en realitat. És a dir, que en realitat et retorno uns versos teus que la primera vegada que els vaig llegir, quan encara no els havies publicat, em van impressionar i després te'ls he sentit recitar alguna vegada i després ja els hem pogut celebrar publicats, i que són els d'aquell poema que acaba precisament amb el vers «Deixem-nos anar la mà», no? I que té a veure amb això que estem dient, i que quan el vaig llegir per primera vegada i després te'l vaig sentir dir una vegada recitat en directe, pot semblar molt trist, no?, el gest de deixar anar una mà, i jo sempre que l'he sentit l'he trobat molt tendre, precisament, no? Algú que, no?, que t'invita a deixar-nos anar la mà, és a dir, també a ser cadascú, no en el sentit individualista, capitalista de la paraula, sinó en el sentit de viu, no?, visquem. I llegeixo l'última estrofa només, que és aquesta que diu: agafa fort aquest no viure i el seu arrossegar-se pels camins, agafa'l fort i digues vine, vine amb mi fins a la fondària del glaçà, fins a l'esvoranc del precipici, fins a l'entrada del volcà, fins a la punta d'aquell llamp, i quan siguem just en el límit, deixem-nos anar la mà, no? I és molt bonic perquè ens podem deixar anar si hem anat fins al final, no? El que no val és jugar a mitges. I jo penso que això potser és un lloc des d'on ha travessat totes aquestes ambivalències a les que estem donant voltes. És a dir, quan no val deixar-se anar o desenamorar-se o agafar un altre camí, quan tots són possibles, no? Com dius tu, en el mercat de les ofertes. Aleshores, aquí no hi ha amor, no? Però si hem anat fins al final, no? Si final no és el del sacrifici, és el del, el del llamp i del volcà. És a dir, si, no, on no hi ha càlcul, no? On no hi ha borsa emocional, no? o mercat de futurs efectius, sinó que hi ha la vida tal com s'exposa, aquest dir vine i deixem-nos anar la mà, penso que és una invitació, resumeix molt el que per mi és invitar-se a viure, no?, els uns als altres des de l'amor, que és sabent que, no?, que hi haurà un vine, però que també hi haurà un gest d'un deixar-se que no és un abandonament. No? Penso que que en aquesta societat mercantilitzada que dèiem abans del desestimar, del instrumentalitzar, som nens abandonats, no? I per això moltes de les patologies que dèiem abans de l'amor tenen a veure precisament amb estar-nos salvant constantment i tornem a la salvació d'aquest abandonament que portem dins, no? En què no hi ha hagut mai un vina, vina de veritat,
totalment,
no?
Un convit.
No hi ha hagut mai un convit, una invitació a ser amb, que és precisament la que et pot deixar anar també a la vida, no? Si no, no viuríem mai.
Jo crec que aquí hi ha un... Bé, i veig un, que potser després hi entrarem, no? Com un paral·lelisme claríssim amb aquesta idea del, del trobar-nos per desfer-nos i del que passa també després de la desfeta, no? Perquè una pregunta en aquest poema al final és quan ens deixem anar la mà davant del precipici, aleshores què?
Què?
No? Aleshores què? És a dir, hi ha una pregunta de futurabilitat oberta i no resolta que, de nou, no? Si les haguéssim d'enumerar, seria una de les altres potències que jo hi trobo en la qüestió amorosa, no? Però i aquesta idea d'acabament, de final, a mi em porta necessàriament, i potser després hi tornem o no, no ho sé, però a la idea de fi del món, no?, d'alguna forma, és a dir, en aquest precipici que és el final d'alguna cosa, que hi ha una cosa que darrerament li dono voltes, no?, que quan pensem en aquesta idea de fi del món, d'apocalipsi, d'acabament, també molt passada per una lògica religiosa, sens dubte, no?, com de progressió providencial, que hem de, no?, que hi ha hagut un gènesi i arribarà un apocalipsi com un tall, crec que sovint plantegem què passarà del món com en aquest sentit de la Terra, sense nosaltres, quan en realitat la pregunta que potser ho dic molt humilment, ens hauríem de formular, és què passa amb aquest nosaltres sense món, no? És a dir, deixar de pensar en, què en aquest món sense nosaltres que tard o d'hora arribarà, no? Algun dia, qui sap quan, i començar a pensar en una cosa que ja s'està donant ara mateix, que és què passa amb aquest nosaltres sense món, perquè aquest, ens estem quedant sense món. I pot semblar forçat, però jo hi veig un vincle indestriable amb la qüestió amorosa, no? Que és l'acabament de l'amor. D'alguna forma, la pregunta que obre és què fem d'aquest nosaltres sense món? Perquè la desfeta de l'amor és la desfeta del món compartit, un món compartit que s'ha vestit, s'ha construït amb llenguatge, amb paraules, amb narracions, no? Amb pensaments, que és una cosa sobre la qual et vull preguntar ara, i entrarem. Però que s'ha desfet, no? Aquest món s'ha acabat. Però aquest nosaltres, és a dir, qui sostenia aquest món, d'alguna forma encara hi és, no? No es pot negar, no es pot oblidar, és a dir, l'experiència amorosa és inesborrable, com tot vincle social, no? D'alguna forma, que desexisteixi no vol dir que hagi existit en un moment. Aleshores, a mi aquest vers, potser ara m'he embrancat per uns llocs estranys, però aquest vers em fa pensar molt en aquesta qüestió, no? De dir, deixar de pensar un món sense nosaltres i començar a pensar aquest nosaltres sense món i que, per tant, obre una pregunta de futurabilitat i supersuspesa, no? Superinconclusa.
Sí, aquesta idea d'abisme que s'obre, no? I en el que, davant del qual ens podem preguntar i ara què, que és molt bonic com ho deies. Clar, també fa pensar en quin sentit diem que el món és món, no? Jo penso que, sobretot des de l'experiència d'altres formes d'amor, potser no, però la de l'enamorament té un component, això ho deia Blanchot, que a tu t'agrada tant, no? Té un component antisocial, no? Totalment. És a dir, els enamorats no pertanyen a la societat, mentre aquell enamorament és allò, no? Després pot derivar en moltes formes de vida social, de vida socialitzable, de vida que forma part del món, no? Que torna a entrar en el món o que té parts de recorregut dins del món i altres que no ho són, no? Aquesta sensació d'inaugurar sempre les paraules, no? Tot enamorat ha cregut que diu per primera vegada
la paraula que està dient, no?
Les paraules que hem dit tots en algun moment, no? Sí. I aquesta sensació de és la primera vegada quan tots sabem que no és la primera vegada i que segurament ens hem enamorat des de petitons de qualsevol ésser, no?, que ens ha envoltat. És a dir, aquesta cosa de trencament, no?, amb tots els sentits ja construïts, que és allò que anomenem món, forma part d'aquesta, no?, d'aquest bateig o d'aquesta renovació o d'aquest abisme, no?, d'aquest tall constant que introdueix aquest tipus d'amor. Clar, per una altra banda, ja això té la seva cara destructiva, no? Que, perquè precisament trenca els vincles socials que sostenen altres formes d'afecte, no? I pot tenir tota la potència de creació com de destrucció, de negació del món, llavors, no? Jo no sóc d'aquest món, pot acabar sent negat tant aquest món que la vida s'hi torni impossible, no? De viure des d'aquestes formes d'amor. Aleshores, clar, potser, i aquí seria, tornant a l'inici, allò més revolucionari de l'amor no seria tant acabar negant el món, sinó ni o sigui, sortir no, de la bifurcació de o tornes a entrar en el món o negues el món, sinó poder-nos preguntar i quin món volem on hi càpiga el nostre amor, no?
Exacte.
I aquesta seria la pregunta de la revolució per mi, no? I ja no és la de la salvació, la d'un món perfecte, la d'un món on tots ens estimem o on ja no patirem mai d'amor, al revés, no? És poder realment fer que aquest i què sigui també un i què que afecta, no?, la manera com volem viure en aquest món, quina vida volem aquí, no?, que faci possible que aquests amors no hagin d'escapar-ne sempre, no? No hagin de fugir-ne sempre, no hagin de d'alguna manera sentir-s'hi clandestins i estranys.
Si et sembla, Marina, he pensat que a partir d'aquí podríem potser entrar en bueno, convit d'una altra citació, perquè crec que ve molt a col·lació amb aquesta idea de la construcció del món, on la construcció d'un món on l'amor tingui lloc, no? Perquè hi ha aquell vers tan bonic de la Marina Tsvetaeva que diu: la vida, lloc on es fa impossible viure, no? I també podríem pensar l'amor, lloc on es fa impossible estimar, no? Aleshores, pensem quin és el món possible en què l'amor pot tenir, o un tipus d'amor pot tenir una cabuda. I això em fa pensar necessàriament en la qüestió del pensament, del llenguatge, de les paraules que diem, això que deies de les paraules que creiem que diem per primera vegada, no? Que necessàriament estan construint un món on a vegades batega més el món que desconeixem, el món heredat, que no pas el món propi que jo vull construir amb aquesta persona, amb aquestes persones, amb aquest espai, no? I batega més una cosa que no és meva, si és que hi ha una cosa meva, no? Aleshores, potser per introduir-nos cap aquí i anar com arribant al desenllaç de la conversa, volia com convidar a seguir pensant a través d'aquesta cita, que és del Chirbes, que l'escriu als seus diaris. Y digo eso, digo, si la reflexión parece una actividad de obligado cumplimiento en cualquier asunto de la vida, en el fracaso amoroso resulta inútil y hasta peligrosa. No pensar es una forma de curarse. Conseguir una hora sin que te asalte la imagen del otro, sin darle vueltas a cuánto viviste con él, supone todo un éxito. I a mi això em fa pensar en diverses coses que estaves dient, no? La primera de totes és aquesta idea del pensament i de la cura actives en l'amor i en el desamor, no? També. I també trobo que enceta d'alguna forma, allò, subterràniament, la negació d'un d'aquests statements com bastant hegemònics pel que fa a l'amor, que és que l'amor ens desordena, l'amor ens esventra, l'amor ens obre en una, no?, com en una espècie de zona caòtica. Quan jo penso, i a veure què en penses tu, que l'amor té un gran component d'ordenació, precisament per aquesta cosa que diu el Chirbes de pensar. Diu: no pensar és una forma de curar-se, perquè pensar, precisament, d'alguna forma és narrar, i d'alguna forma és ordenar, i d'alguna forma crec que això també és el que ens fa l'amor. En quin sentit? En què l'amor no desordena, remou i activa passions i et situa en un terreny descontrolat, no? Sinó que l'amor també descentra, no?, el subjecte en una manera inicial, no?, amb aquesta passió que sent, però per centrar-lo, en quin sentit? En el sentit que atorga propòsits, que genera sentit, que construeix narrativitat en un mateix i també que crea un vincle de protecció i d'acompanyament que d'alguna forma és aquest món compartit del qual estàvem parlant tota l'estona, no? Aleshores, quan Chirbes diu: en el desamor és millor no pensar, per poder-se curar, d'alguna forma és no pensar per no seguir construint aquest món en marxa, no? Per no dedicar direccionalitat i pensament a l'altra persona o a les altres persones o al lloc o al moment o al record o al que sigui.
Sí, és molt bonica aquesta idea, tal com la planteges, perquè llegida així, no? A una primera lectura podria tenir el sentit banal de deixar-se d'obsessionar per aquella persona que, no, que ja no pots tenir o que no, ja no forma part de la teva vida. Per tant, deixar de... No, això, qualsevol conversa de cafè amb un amic o amiga que estigui passant un mal moment, va, no hi pensis més, no?
Destrona aquesta persona del
no hi pensis
del
més.
L'amor.
Sí, i sí. Jo sempre he pensat, però com no pensar-hi més? És a dir, com no pensar-hi més? Una altra cosa és deixar d'obsessionar-se amb la manca, no? Amb aquesta, diguéssim, amb aquest component més addictiu, no? Adrenalínic, quasi tòxic, no? Tornant a la qüestió addictiva, no? De l'absència o de la mancança. Però per mi el pensament sempre l'he entès no com una màquina de producció, no? D'ordre racional, sinó com una dedicació, no? Fins i tot la filosofia, jo l'entenc així, no? És com un, per mi la filosofia és un entrenament de l'atenció cap al món en les seves, no? Infinites formes i manifestacions, no? Que, i en aquest sentit el pensament no està desvinculat ni tallat del sentiment, de l'emoció, de la percepció, de la corporalitat, de... Senzillament és una dimensió més amb la que prestem atenció i ens dediquem, que potser és una paraula que encara no ens ha sortit en tota la conversa, no ens sacrifiquem, no, ens dediquem a l'altre, a determinades vides, a determinades situacions, a determinades idees, a determinades imaginacions. També la imaginació forma part del pensament. Aleshores, com, per mi una pregunta de l'amor seria com poder-se, no, seguir dedicant, i dedicant vol dir he pensat en tu, no? I he pensat, t'he tingut present, fins i tot cap a aquells que ja no articulen de manera, diguéssim, protagonista el nostre món, no? Fins i tot quan no hi són, fins i tot si ens han deixat, no? Fins i tot si no pot ser. I penso que potser és la generositat més gran de l'amor, no? Poder... En lloc de negar, no? No pensaré més en tu, et t'esborraré del meu univers, sinó pensaré en tu de tal manera que el món pugui seguir sent un món on viure. No? I això, no? Quasi és aquesta dedicatòria, no? Que també forma part quan ens regalem un llibre, per exemple, no? Que no és el llibre en si el que compta només, sinó el que jo he pensat que per tu seria important, doncs aquest dedicar-nos a, no, aquest fer de l'amor una dedicatòria, passa pel pensament per mi, i passa per com ens relacionem amb les paraules que triem per dir qui és l'altre, no? O per adreçar-nos a l'altre. Sabem quan ens equivoquem i hem, no? I hem triat la paraula equivocada, no? I hem anat per on no, no, per on no havíem d'anar. I això és una forma de cura, tornant a la qüestió de les cures, que és diferent, no? Que no és la de la cura com a reparació d'un dany, com una tasca de, no, de relacionada només amb, o amb la ferida o amb la reproducció de la vida, sinó al revés, amb la creació d'universos millors, no? Que també penso que és part de la... no sé, del sentit de l'amor, no? Que ens faci millors, no en un sentit ètic, moral i virtuós, sinó més estimables, no? I per tant, amb més ganes de dedicar-nos els uns als altres.
Què dir, Marina? Després d'això, sí. Jo crec que ho tenim bastant, vull dir que...
Sí, jo crec que hem obert...
Hem arribat a un bon lloc, potser...
Preguntes i, sí, i camins, no?
Sembla, no? És a dir, a mi sempre això és com gairebé com una confessió personal, ara que estem aquí com en aquesta peixera. Crec que hi ha una cosa, no?, en l'amor, que és que... I això és una cosa que tu has escrit i has dit, no?, com aquesta sensació que l'amor sempre se t'escapa, fins i tot quan estàs parlant-lo tant com ara, no? És a dir, que arribem al final i penso... I em torno necessàriament a aquesta pregunta del... I ara què, no?
Okay.
I escolto, no? T'estava escoltant en aquesta darrera intervenció i pensava que d'alguna forma tornàvem al principi però des d'un altre lloc, no? És a dir, que parlar de l'amor també activa com aquest espai de desorientació, que jo trobo, jo sempre penso en la Sisu, perquè en l'Helen Sisu, perquè trobo que l'amor es pot pensar molt al costat de l'escriptura. Jo estic bastant, trobo que tenen dues coses, no? En aquesta idea també quan parlaves de la filosofia o de l'aprenentatge, com aquesta idea de dedicació i d'atenció, no? Crec que en l'escriptura també s'activa això. Però crec que un terreny compartit potser entre la filosofia, l'amor i l'escriptura, si és que són coses diferents, és aquesta idea d'incomprensió també, no? I de trànsit, de transitar des de la incomprensió, i això ho diu Sisu, cap a la incomprensió a través de la incomprensió, no? És a dir, que hi ha tot una zona boirosa i boscosa que d'alguna forma el que cal és transitar-la, no? Vull dir que inclús amb les paraules tampoc podem construir una fita perquè d'alguna forma seria trair la mateixa potència, no essència, de l'amor, no? I aleshores potser per acabar abocar aquella cançó que també ens uneix d'alguna forma de la Skeeter Davis, que es diu The End of the World, no? Que diu alguna cosa com per què em batega encara el cor, per què ploren aquests ulls meus que no saben què és la fi del món, es va acabar quan vas dir-me adéu. No? I que d'alguna forma concentra el que hem... No, vull dir, sí, no. Aquestes bueno, qüestions que hem anat comentant, no? Com la construcció d'un món, com el fet de compartir, de dedicar i l'acabament que ve amb l'adeu, no? Que ve amb aquest deixar-se anar de les mans a la vora del precipici i preguntar-se què passa, acaba un món i quin món comença ara, no? Si és començant i recomençant tota l'estona.
Jo demanaria que la posin, no sabem qui, i si no, que si algú ens ha escoltat, la busqui i l'escolti amb nosaltres, no? Com pot ser que el món continuï si ja no m'estimes, no?
Exacte.
Doncs potser sí que continua, potser però serà sí, un altre.
Un altre món, sempre començant.
Sempre és un altre món.
Marina, moltíssimes gràcies.
A tu, Pol.
Moltes gràcies per escoltar-nos. Tema Libre és un programa produït per Editorial Anagrama. Esperem que n'hagis gaudit i fins la propera.